Un total de 54 restaurants catalans tindran durant l'any 2018 estrelles Michelin. Qui s'emporta el premi gros és l'Àbac, de Jordi Cruz, que s'afegeix al Club de les Tres Estrelles, on hi ha el Sant Pau, de Carme Ruscalleda, el Celler de Can Roca i el La Sarte, del Martín Berasategui. Catalunya és, de llarg, de tot Espanya, qui té més estrelles Michelin. Seguit del País Basc, fixeu-vos, Catalunya 54, el País Basc 22 i Madrid 20. Una dada curiosa, Catalunya té el doble d'estrelles que Portugal, que en té 21. Tot un país no té ni la meitat d'estrelles de les que té actualment Catalunya. Les estrelles es van fer públiques en una gala que es va fer la setmana passada a Tenerife, res a veure amb els orígens de la guia, un llibret vermell que es repartia gratuïtament i on hi havia informació pràctica per als automobilistes francesos, perquè evidentment la guia és francesa. Hi havia una guia de carreteres, l'adreça de les estacions de servei, com canviar una roda del cotxe si punxaves, els hotels de carretera i quins tenien o no restaurant. Aquests van ser els seus inicis. Actualment és la guia de referència, tot i que els darrers anys alguns restaurants han demanat que els sigui retirada l'estrella per tot el que suposa mantenir-la. Però què significa realment? Quina significació té tenir una estrella Michelin? Què valoren els jutges? Per què les posen i les treuen? Realment són negoci per als restaurants que l'aconsegueixen? Un restaurant pot ser econòmic i tenir estrella Michelin? Doncs ho parlarem al llarg d'aquesta tarda. A l'Empordà sembla haver-hi una llarga tradició d'estrelles Michelin. Si viatgem cap al sud, ens trobem a la petita població de Corçà, on des de ja fa 10 anys que ens dreiten el paladar des del restaurant Boutique, ara m'ho dirà la Lali. El seu projecte compta amb l'aval de la prestigiosa guia ja des de l'any 2009 i de forma ininterrompuda. La setmana passada van revalidar la seva estrella Michelin. Lali, explica'ns.
Doncs mira, Josep Maria, em sembla que es diu Boutique, ara ens ho confirmarà el nostre convidat, i si et sembla, al capdavant d'aquesta proposta que esmentàvem hi ha l'Albert Sastre Gené i la Cristina Torrent, i avui ens acompanya precisament l'Albert, que és el xef d'aquest restaurant i d'alguna manera de la veu creativa juntament amb el seu equip de cuina d'aquesta proposta guardonada amb l'estrella. Bona tarda, Albert, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com es pronuncia el...
Es pronuncia Boutique.
Ah, així ja ho dic.
Sí, s'hauria de pronunciar Boutique perquè no porta accent, però nosaltres ho pronunciem en Boutique també.
Sí. Escolta'm, probablement en el 2009 veu ser la parella més jove en rebre la primera estrella Michelin i després ja l'heu anat revalidant fins avui, la setmana passada ben bé. No sé si el sentiment, l'emoció o la il·lusió és la mateixa de la primera estrella a l'última, a aquesta última.
El que fem diàriament, que ens agrada el que fem, ens sentim còmodes. Com has dit tu anteriorment, érem molt jovenets, sí, perquè vam obrir el restaurant la meva dona amb 25 i jo amb 27 anys, i al cap d'un any i mig ens donaven una estrella, vull dir que érem relativament joves jugant a ser empresaris i sent capitans d'un barco i donant pues, l'imatge amb una guia que en el seu moment doncs, era una gran responsabilitat, i ara també, ojo, eh? I sí, aviam, cada any que anem revalidant l'estrella ens agrada perquè veiem que, bueno, que anem per bon camí, els clients també entenen el que estem fent, cada cop ens estem refinant més, intentem fer un pas endavant. Ara precisament doncs, ens hem canviat d'ubicació a la mateixa cursa, hem anat un quilòmetre més enmig del poble per intentar doncs, fer un pas endavant i per donar més comoditat, que l'altre espai on estàvem no podíem donar tanta comoditat. I bàsicament doncs, fer alguna cosa que ens agrada, que ens sentim còmodes i que el client ho pugui disfrutar, que és l'objectiu final, no?
D'alguna manera, perquè clar, estem parlant de Corçà, que és una població d'uns 1.200 habitants, per tant estaríem allunyats una mica del que serien les grans capitals culinàries, com pogués ser Barcelona, París, Madrid. Això us dificulta la feina en el sentit de coses com ara la guia Michelin? És més complicat per vosaltres poder accedir-hi o... que us reconegui?
Jo crec que cada cop més la guia Michelin va buscar més la particularitat dels llocs més singulars, que s'intenten esforçar, que utilitzen gènere de qualitat, fresc, que intenten innovar, que si hi ha alguna cosa diferent. El que sí ens acosta és una miqueta la regularitat de la feina, no? Vull dir, clar, estem, com has dit tu, allunyats de la ciutat, de costa, tot i així, t'haig de dir que treballem igual com la costa, vull dir, anem a tope a l'estiu i després a l'hivern, els fins de setmana sí que anem a full, i després entre setmanes més tranquil·let, no? Per això tenim un ventall d'oferta molt més... A l'igual ens hem d'esmerar més a donar més oferta gastronòmica per tenir un públic objectiu més ampli, no? Nosaltres treballem en tres menús a casa, el petit menú, el menú de degustació, el menú del xef, més una carta bastant extensa, no?, per poder acontentar el viatger que te vingui, que vulgui cuina més tradicional, cuina més moderna, que vulgui menjar més, que vulgui menjar menys. Intentem, doncs, tenir un ventall d'oferta molt àmplia per això, no?, per atraure el màxim de públic possible a Corçà, que és un poble molt petitonet.
Precisament, bona tarda, Albert,
bona
ben,
tarda.
Ben trobat. Precisament, deixem viatjar fins a una població molt petita, no, gairebé 1.000 habitants, és a dir, molt de la línia de la vostra, però una mica més lluny està a València, es diu Fontanars dels Alforins, on l'any 2010 els hi van donar una estrella Michelin, i a l'any 2013, l'estiu del 2013-2014, van decidir que prescindien d'aquesta estrella Michelin perquè no els hi sortia a compte. Estem parlant del restaurant Casa Julio. A l'altre costat del telèfon tenim en Julio Biosca. Julio, bona tarda i benvingut.
Hola, bona vesprada, molt agraït.
I satisfet? No faries marxa enrere de la decisió, em sembla.
No faria marxa enrere, no.
Per què va decidir prescindir de l'estrella?
Bueno, a veure, jo sempre intenté resumir un poc la història i bueno, a vegades m'estengo un poquet. La qüestió fonamental és que nosaltres érem un negoci familiar que, pues bé, jo sóc la quarta generació, que al voltant del 2005, en un poble de 1.000 habitants, pues decidim aquest negoci, aquest bar de tota la vida, pues donar-li un plus que era una transformació un pelú pues, més arriscada. Ens pilla en una edat, diguem, d'atreviment. Tenim en la nostra companyia un gran xef que teníem nosaltres, que era José Luis, que era un company meu que havíem treballat junts al nord d'Espanya, i vam decidir pues, oferir una gastronomia un poc en les arrels de la zona, però un pelú més treballada, un pelú més innovada. Però sense cap objectiu d'obtenir no sé, ningun reconeixement d'aquest tipus. I va vindre perquè va vindre per així. En el 2010 va arribar a aquest reconeixement, però nosaltres des del primer moment que vam començar sabíem que era un projecte que dèiem que tenia un primer dia i un últim dia, perquè bueno, pues era un moment en el qual havíem decidit emprendre una etapa, però aquesta etapa en algun moment tindria una caducitat. Aleshores, en l'estiu del 13 vam notar que, diguem, que estàvem pues, tal vegada agotats i que necessitàvem un poc canviar la marxa. Aleshores, el decidir canviar aquesta marxa, que implicava canviar aquesta oferta gastronòmica que ens va dur a lo que era l'estrella, era el motiu de que, per una manera honesta, pues, com deia, que aquella oferta gastronòmica que ens havia portat a que ens reconegueren en una estrella, com ja no anàvem a oferir-la, i anem a canviar ese dia a dia, pues consideraven que era millor pues, no tindre aquesta estrella perquè diguem que el que ens va portar a aquesta estrella ja no anava a estar en Casa Julio. Aleshores, va ser un poc més un el fet de dir allò que ens va dur al cim, pues nosaltres decidim baixar del cim perquè volem fer altres coses i volem estar més tranquils, però no va ser ni un acte de rebeldia ni un acte de voler trencar no sé, en els paràmetres establerts, sinó era un poc una decisió que venia més del nostre dia a dia al ritme que volíem agafar, i bueno, i va ser una cosa natural, no va ser ningun acte, com he dit, de rebeldia o de cabreig.
Ja, però això és com aquell que es passa la vida jugant a futbol i el dia que arriba a jugar al Barça o al Bayern de Múnich decideix voluntàriament tornar a jugar al Sant Andreu, amb molt respecte pel Sant Andreu, però no, sí. No és habitual això.
No, però nosaltres, com he dit, jo tota la vida he vist els meus pares treballar en el que és un local públic, en el bar. Aleshores, pues, el fet de viatjar, de buscar així, anar allí i veure coses, pues, tenies ganes de, allà en el teu poble on havies nascut, pues, intentar oferir algo que ningú s'havia atrevit. I veiem l'oportunitat de dir, pues, si algú té que fer-ho, hem de ser nosaltres, perquè no volem que després algú puga fer-ho i que s'enduga i s'atreviment d'haver fet algo diferent. Aleshores, nosaltres va ser això, no? Dir, pues, anem a intentar, però ja li dic, no la cosa no era tindre estrella, la estrella va vindre després, durant el temps que la vam tindre la vam disfrutar, la vam treballar, però per a nosaltres no era com una cosa de dir, és que si no tenim estrelles se'ns acaba el món, sinó era un poc de dir, el nostre negoci ara volem que treballi d'altra manera, volem que tinga, diguem, altre aire, i pues bueno, pues era un poc com en renove, no? Aleshores, vull dir, ja dic, no era un desmeiximent a la guia, perquè jo crec que la guia és una guia molt professional, molt fiable, i el que passa que no volíem formar part d'algo que diguem que pues bueno, pues durant un temps sí que per la nostra manera de treballar, per la nostra oferta, sí que diguem tenia ese encaix, però ara ja no. Aleshores, no era una decisió, diguem, de se n'acaba el món o no, era la decisió de dir, bueno, pues tornem a començar de zero i ja està, no era una cosa natural, no era una decisió, diguem, de vital, de vida o mort.
I ara us va bé?
Sí, es va bé, perquè nosaltres sempre hem tingut ese talent de lo que és un bar, una casa de poble, en el qual estàs en una zona, pues una zona que és terra de vins, un paisatge meravellós, aleshores sempre hi ha molta afluència de gent, també tenim la circumstància de que les capitals, València, Alacant, pues estan al voltant d'una hora, però és un accés, diguem, de carreteres fàcils, i és un accés, diguem, que la gent li agrada aquest territori, i sí que es va bé perquè, diguem, que nosaltres, el nostre objectiu sempre ha sigut treballar bé, fem el que fem, oferim el que oferim, sempre, com tots els companys que tenen restaurants, l'objectiu és treballar a gust i treballar en un producte de qualitat, i ja després cada un ho fa d'una manera o d'altra, i sempre pensant que la persiana, la porta, és la que tots els dies té que obrir, vull dir, no té que haver res que pugui condicionar que el negoci, que la feina que fas dia a dia, pues puga correr el perill. Aleshores, nosaltres era un poc de dir, bueno, pues hem disfrutat d'una etapa que ha sigut com una muntanya russa, perquè de repente ens hem vist així en un viatge que ha sigut pues molt, molt, molt emocionant, però va arribar un moment en el que, pues, que cada un dels que formàvem part del projecte, diguem que necessitàvem...
No estàveu contents.
Sí, no és que no estàvem contents, és que notàvem que la cosa potser havia arribat al seu fi. Aleshores, era seguir treballant en el mateix, en l'hostaleria, però d'altra manera. D'altra manera, sense trencar res. Aleshores, vull dir, no era decisió, tampoc érem un restaurant, i sóc un restaurant que es va crear per l'objectiu d'una estrella. Aleshores, tampoc era l'objectiu jugar al Barça, sinó era gaudir jugant al futbol. Aleshores, pues, bueno, era una decisió un poc natural.
Julio, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Que vagi molt bé fins la propera. Igualment,
a veure.
Molt bona tarda. Albert, ho entens o no?
Sí, i molt, molt respectable, eh? Vull dir que jo crec que t'has de sentir còmode amb el que fas. Com ha comentat, venien de quatre generacions, suposo un tipus de cuina més tradicional, més clàssic, més de producte, al qual sí que van voler començar a indagar i a intentar millorar cosetes, i bueno, al qual es notaven forçats o no es notaven còmodes fent el que feien, però bueno, és super respectable i és molt honrat, ojo, vull dir que hi ha poca gent que ho pugui dir amb el cap ben alt i dir, no, escolta'm, que jo vull anar per una altra línia, estic molt content quan hi he estat, vull dir que és molt honrat, per mi és molt honrat.
Me'n vaig al Masnou, perquè al Masnou hi ha un restaurant que es diu Tres Macarrons i que ha conservat la seva estrella Michelin. Marc Rodríguez, des de Metro Ràdio, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Josep Maria. Doncs efectivament, com bé expliques, sí, fan cuina catalana contemporània, aprofiten els productes de la comarca del Maresme i, per tant, també depenen de l'estació de l'any en què ens trobem. Mar, muntanya i hort, així ho defineixen ells, tot molt ben cuinat i amb molt bona feina i també treball fins a aconseguir el reconeixement per ser un dels millors restaurants de la comarca. I és per això que avui li preguntem al cap de cuina del restaurant Tres Macarrons, en Miquel Aldana, a veure què significa mantenir aquesta estrella. Miquel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què significa per vosaltres aquesta estrella?
Bueno, un premi en reconeixement a la feina ben feta, no? Vull dir, a la constància del dia a dia. I, bueno, una mica com explicava el company del Casa Julio, pues una miqueta ens va venir també inesperado o per sorpresa, no? Pues perquè una miqueta com ells dos. La feina per nosaltres no era anar a buscar una estrella, no? però sí que cal reconèixer doncs, que és una cosa que et fa il·lusió i és un reconeixement professional com cap altre al nostre ofici, no? I la veritat és que, bueno, de moment, ara l'estem gaudint. Els primers moments la vam patir bastant, perquè...
Per què?
No, bueno, som un restaurant petit, familiar, no tenim una gran estructura darrere que ens permeti fer grans canvis de ritme, val? I si algú ens va suposar l'estrella 3 anys enrere va ser precisament el canvi de ritme, no? De cop tenir el restaurant ple migdia i nit. I no era la nostra situació natural, no? I tampoc tenies la previsió en quant a personal i tot això, doncs comptant que te la podien donar, no? Vull dir, si t'informen en uns mesos d'antelació, poder tu comences a plantejar i si ens la donen, què farem, no? Bueno, te la trobes i al final toca reaccionar, agafar el toro per les banyes, no? I avall.
Escolta'm, però de veritat a l'estrella Michelin t'omple un restaurant?
Sí, sí. Jo vaig a Galícia i l'endemà jo agafava l'avió al vol, crec que a 9:15 del matí. Des de les 10 hi havia gent aquí amb càmeres de televisió i tot això per fer entrevistes i coses, que ara no sabien que jo no hi era. Llavors hi van fer la meva dona, totes les entrevistes i tot això al Núria. I jo vaig arribar, vaig trobar un embús important a la ronda i tota la història, i vaig arribar al restaurant a 1:45 del migdia i ja hi havia 5 taules dintre. I des de llavors fins 6 o 8 mesos, cada dia ple migdia i nit. I clar, no teníem estructura per això, no? Llavors, bueno, doncs va ser apretar el cul, com aquí diu, i començar a fer entrevistes, a contractar gent, a crear aquest nou ritme de treball de cada dia anar a tope, no? I bueno, i al final, certs condicionants que van a l'estrella, com per exemple el tema de les menús de degustació, nosaltres no en fèiem, vull dir, érem un restaurant molt, bueno, ja et dic, petit, familiar, ja no fèiem coses, pues, crec que ben parides, però bueno, treballant a la carta. A partir d'aquí la gent comença a demanar que volíem fer menús de degustació i al final tu t'has adaptat sempre una miqueta al que el client et demana, no? I així hem fet. I ara, bueno, ha sigut una mica dels principis, però ara puc dir que tenim el restaurant a punt, al 100% ja de personal, d'una estructura nova, un rol nou, una dinàmica nova de treball. I, bueno, i ara que la tenim és quan ens ha baixat una mica la feina, llavors ara els mitjos dies pues, treballes molt bé, que és de setmana a tope, però sí que és veritat que dimarts, dimecres i dijous a la nit, doncs, bueno, pues, anem fent 3 toletes, 4 toletes, algun dia en fa 7 o 8, però el ritme des de l'any passat ja va començar a baixar una miqueta a les nits, no?
Sempre ho veuràs igual, això. Escolta, Miquel, t'agraeixo molt que ens hagis explicat i compartit la teva experiència. Que vagi molt bé.
Vinga, igualment.
Cuida't, fins després.
Vinga, adéu-deu.
A reveure el xef de cuina o el cap de cuina del restaurant Tres Macarrons del Masnou. Anem a Ràdio Arenys. Perquè ho estem mirant tot des del punt de vista dels que tenen restaurant, dels que fan cuina, dels que cuinen, dels que estan darrere dels fogons o dirigeixen el centre, però Arenys ens aporten una visió diferent del món de la restauració. Carlota Tanganelli, bona tarda.
Molt bona tarda. Volem parlar del maridatge, que acaba sent essencial i bàsic. Sabem maridar, és a dir, trobar aquella relació harmoniosa entre plats i vins a fi de potenciar les característiques organolèptiques d'aquesta combinació. Això és gairebé un art i ens permet crear un flux de sensacions olfactives i sensitives plenament relacionades entre si. Però qui millor això ens ho pot explicar és la sommelier internacional de l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, Soraya Real. Benvinguda a la tarda.
Bona tarda.
Ho hem intentat dir en paraules, però gairebé parlem molt de sensacions, no? Quan parlem de vins, de saber maridar, de trobar l'encaix perfecte entre un bon plat i un bon vi i potenciar tots els sabors.
Ho heu explicat molt bé, i això és la teoria, això és el que ens ensenyen a l'escola, però jo, sincerament, igual no sóc una sommelier a l'ús, però jo ho acabo reduint a beure i menjar el que a tu t'agrada. És a dir, allò d'abans que s'havia dit tota la vida, amb un peix hem de beure vi blanc, això ens ho hem de treure del damunt. Evidentment, hi ha vins que mariden perfectament amb plats i jo estic a favor absolutament dels maridatges que es fan en els restaurants, eh? Sobretot en aquests tan estrellats, perquè quan arribes allà està bé que algú et guiï. Això els sommeliers ho fem si ens deixen i si ens volen, eh? Això també és important. Nosaltres no hem de marejar el client ni alliçonar ningú. hem d'estar allà per si ens necessiten.
Ara sentíem, ens van donar l'estrella Michelin i al cap de mitja hora ja tenia el restaurant ple. La gent que omple aquest restaurant sap realment el que va menjar, sap realment el que menja, sap valorar l'esforç del que fa aquell que s'ha passat hores a la cuina darrere els fogons treballant el producte?
Aquí hi ha diverses coses, jo inclús he apuntat alguna perquè m'ha semblat molt interessant totes les persones que hem sentit, però hi ha una corrent de gent, de persones que tenen calés, perquè això s'ha de dir, anar a un restaurant amb estrella Michelin no és anar a fer un menú de 10 euros, per tant s'ha de tenir cartera, i hi ha una corrent de gent que espera la guia, espera les estrelles per començar a recórrer aquests restaurants. Hi ha aquesta gent, hi ha altra gent també que ens agrada menjar i que ens agrada també gaudir d'aquests restaurants estrellats, doncs, perquè també doncs, és fantàstic, l'experiència en general és fantàstica. A vegades te'n dius desil·lusions i a vegades te'n dius sorpreses. Volia comentar una cosa només que ha comentat el xef dels Tres Macarrons. Ell ha parlat d'estructura i a mi això sempre és una cosa que m'ha fascinat, perquè des de la guia Michelin ells sempre parlen de que les estrelles es donen a la cuina, es donen al menjar. Ells diuen tres premisses bàsiques. Una és el producte, el producte que comprem, l'origen i la creativitat que li dona el cuiner en aquell producte. La segona seria la cocció, o sigui, com tractem aquell producte. I la tercera seria la relació qualitat-preu, que com això reflexa
a la carta
i l'estabilitat d'això. Vull dir que no avui ens valgui 20 i d'aquí un mes valgui 40 al mateix plat. Michelin sempre diu que això són les tres premisses per les quals ells donen una estrella. Per aquesta regla de tres, nosaltres podríem tenir un xiringuito a la platja i tenir tres estrelles Michelin. Però si t'hi fixes, el xef dels Tres Macarrons i segurament tots els xefs o caps de sala que podríem demanar o propietaris ens dirien que sense una estructura, i no només de personal, que també sense una estructura concreta i molt concreta, ningú passaria de l'estrella.
Per tant, no només és la cuina, sinó que també és l'entorn.
Això és la meva opinió, tot i que Michelin sempre diu les tres coses que jo he explicat, exclusivament a la cuina, però jo no ho crec. És més, és que si tu tens un restaurant d'estrella Michelin i no tens sommelier, ja, només per anomenar la figura del sommelier.
Li preguntem a algú que té molta experiència sobre això. Anem fins a Sant Pol?
Sí, de fet, què es pot dir de la cuina de Carme Ruscalleda i del seu restaurant Sant Pau, que no s'hagi dit ja, Josep Maria? A la vila veïna de Sant Pol hi trobem un dels tres únics restaurants que tenim al país amb tres estrelles Michelin. Aquestes cal sumar-hi les que té el restaurant Moments de Barcelona i el Sant Pau de Tòquio. De fet, és la cuinera amb més estrelles Michelin i se la considera la gran dama de la cuina catalana.
Carme Ruscalleda, bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu?
Doncs, mira, parlant aquí sobre les estrelles Michelin, parlant de cuina...
Escoltava.
Què en pensa d'això que deia ara la Soraya Real?
Home, mira, jo sempre he pensat que la cuina, tant si és professional com si és domèstica, doncs mereix un bon plat, una taula ben parada, una copa escrupolosa, un bon vi que ho acompanyi, una bona companyia... I això és tota aquesta posada en escena és el que posa un restaurant. I penso que Michelin ho valora. Per tant, si tenim una bona cuina, també serà important que hi hagi un establiment confortable, còmode, un equip de sala que et sàpiga tractar bé, un sommelier entès que si li demana sàpiga realment trobar aquell maridatge, i tot això suma. Jo estic convençuda que tot suma.
Què és més difícil, Carme, aconseguir l'estrella Michelin o mantenir-la i haver-les mantingut durant tant de temps?
Mira, jo penso en el nostre cas, crec que les estrelles han arribat perquè han apostat per nosaltres, perquè han vist energia, han vist capacitat, han vist honestedat, han vist ganes i ambició professional. Per tant, va caure la primera i érem un equip humà de 9 persones. Ja quan va caure la segona ja érem una quinzena. I ara aquests moments que en tenim 3 són més de 30. Però això ningú ens ho exigeix. Això ho exigim nosaltres mateixos. Som nosaltres que volem crear una orquestra humana perquè ja sigui una experiència sensorial i fins i tot de tracte ben especial. I això s'aconsegueix amb persones. Si la cuina només fos tècnica, McDonald's seria capaç de crear experiències sensorials i en canvi es queden en la tècnica, perquè no hi ha al darrere aquell equip humà a la cuina i a la sala que sumen esforços i tots tiren gols a la mateixa porteria que és la taula del client. Per això penso que és tan important un equip humà que cregui realment que aquest treball és agradable, que el disfruti i que faci disfrutar, sens dubte. Aquest és l'objectiu.
Un restaurant per tenir una estrella Michelin, una, dues o tres, ja, increïble, no? Però tenir una o dues, ho pot aconseguir fent faves a la catalana, seques amb botifarra, cap i pota, o és molt més complicat? Cal anar a les espumes, als aromes, les escenificacions...
No ho crec, fixa't, penso que podries tenir un restaurant d'una cuina tradicional, però evidentment hauria de ser una cosa impecablement única, que es distingís d'unes faves a la catalana normals i corrents. Una estrella distingeix de les altres taules, és originalitat, és personalitat, i aquesta originalitat sempre li dona el paisatge. Fixa't que totes les estrelles Michelin, si repasses el paisatge català, al darrere hi ha una població, hi ha una comarca que s'hi expressa. I després hi ha un cuiner que amb tota llibertat en fa la seva cuina. I per què no pot tenir unes faves a la catalana? Però seran diferents. Hi haurà un toc personal, un toc lliure. Aquesta llibertat és el que fa crear una cuina, doncs, amb personalitat.
Carme, tres estrelles, fins l'any vinent, i a seguir treballant. El dia que s'inventi la quarta, anirem a per la quarta, no?
No, és que fixa't una cosa, el dia que van caure les tres estrelles, el meu missatge a l'equip, que en aquells moments m'acompanyava, els hi vaig dir, fixeu-vos, no existeix la quarta, però ens l'hem d'imaginar i hem de treballar per la quarta, precisament perquè les tres brillin molt. El que, per exemple, en té una i ja li sembla que ha fet el cim, jo estic convençuda que ràpidament baixa esglaons. El que té dos i també li sembla que és el cim, ràpidament baixa. I el que n'ha fet tres i diu, bueno, ja he fet el cim, el mateix. Has de posar-hi aquesta ambició professional que et deia. Penso que a l'ADN, a la teva vena, hi ha de figurar allò de dir, escolta'm, demà serem millors si avui hem treballat amb tota escrupulositat i sense trampes. I aquest és el sentiment que ningú ens hi obliga, però l'hi posem.
Carme, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé i bona cuina, que deia aquell home.
Que ho disfruteu.
Igualment, sí, fins la propera.
Gràcies, adeu.
A reveure, adeu. Molt bona tarda. Albert, estàs aquí,
home,
encara?
Sí, escoltant.
Algun apunt o no? Sobre el que deia, mare, d'on tens una? No sé si ara ja t'has planificat, t'has plantejat anar per la segona.
Bueno, jo crec que les coses no s'han de buscar, sinó que, com deia la Carme, és intentar anar-te millorant dia a dia, i si et volen reconèixer en una segona, fantàstic, però l'obsessió jo crec que és dolenta. A partir d'aquí, jo, bueno, comparteixo plenament amb el que m'ho canta la Carme, d'intentar-te superar el dia a dia i no creure't que has arribat a la cima, sinó que has fet una escala i prou. I intentar pujar-ne dos, tres, quatre, els que facin falta, no? I, bueno, i ja contrastant el que han comentat els altres companys, sí, el primer, quan te donen l'estrella, es dispara molt un boom de reserves, però també bàsicament perquè hi ha molt tipus de client que va buscar aquest tipus de restaurants estrellats i al igual no ha sentit parlar del teu restaurant, no? Que en el nostre cas va ser el que ens va passar, no? La gent deia, ostres, Cursà, Bòtic, què és això? És un restaurant, una botiga? Què hem de fer? Qui són, no? Qui hi ha al darrere, no? Que per això, bueno, normalment els restaurants quan donen l'estrella, doncs estàs 5, 6, 7 mesos treballant a full, però has de ser una miqueta, has de saber gestionar-ho, de no voler agafar-ho tot, sinó amb l'estructura que tens, intentar, doncs, racionar les reserves, i si tens capacitat de 10 taules i amb 5 es dediques estàs ple, estàs ple i punto, no?
Deixa'm recollir més experiències. Me'n vaig fins a Radio Ciutat de Badalona, no per quedar-me a Badalona, sinó per anar a la població veïna de Santa Coloma de Gramenet, i és que allà hi trobem l'única estrella Michelin, diguéssim, de la zona del voltant de Barcelona, de l'àrea metropolitana, en diríem. El té el restaurant La Lluerna, i ens en parla l'Andrea Domènech. Andrea, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. El restaurant La Lluerna podem dir que a priori pot semblar un rarabis dins de tot el catàleg de restaurants premiats per aquesta prestigiosa guia. Ho és per la ubicació en plena àrea metropolitana i també pel seu local. És un local molt petit i en una de les zones més boniques i desconegudes de Santa Coloma. Volem felicitar i també xerrar una estona amb el xef i responsable de La Lluerna, que és en Víctor Quintillà, a qui tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda.
Què tal? Bueno, primer de tot, enhorabona.
Gràcies.
Per revalidar un altre cop l'estrella. A veure, des de 2013 que mantens aquesta estrella Michelin, què ha canviat des d'aleshores fins ara?
Bueno, doncs, home, sobretot afluència de públic, no? Nosaltres, a diferència com es sentia, nosaltres érem un restaurant molt humil, érem una estructura, tenim una estructura molt petita, un local petit, sí que és veritat que tenim una taula ben parada, unes copes de qualitat, i la meva dona és la sommelier, és la Mar, però bueno, érem un restaurant que amb una estructura molt petita, doncs Michelin va apostar per nosaltres, jo crec que per fer-nos créixer, no? Ens van donar una estrella sent un equip de 3 persones i bueno, ara fa poc hem canviat de local, tenim un local més ampli, estem igualment a Santa Coloma de Gramenet, però bueno, ja hem ampliat equip i la veritat és que treballem moltíssim.
Per tant, entenc que el fet de tenir un restaurant amb estrella Michelin, que és, o sigui, el difícil és mantenir aquesta estrella, per tant, un restaurant funciona molt diferent d'un que no té aquesta estrella?
En el nostre cas, l'està a la perifèria, jo suposo que Michelin el que et fa és que et situa al mapa, no? I igual que a Barcelona pots treballar moltíssim sense tenir una estrella Michelin, jo crec que quan t'allunyes una miqueta de Barcelona, que és la gran capital, doncs, hòsties, necessita algun altaveu, no? Jo crec que Michelin és això, no? És un altaveu que dona a conèixer a la gent que aquí, diu, aquí hi ha algú també que està fent bé les coses i que hi posen ganes i que ho fan amb molt de carinyo.
Bueno, de fet, suposo que ho heu notat, no? Vull dir, el fet d'estar en aquesta guia, de tenir aquesta estrella, de gent que se n'assabenta per això i no perquè sigui de poblacions del costat.
Sí, per això et dic que a nosaltres ens va canviar la vida, no?, l'estrella. O sigui, a Barcelona pots notar, però nosaltres vam multiplicar la 3 vegades més treballar amb Nació. Si treballes una miqueta més, nosaltres per un dimarts teníem 2 mesos d'espera.
Escolta'm, I es pot ser econòmic i tenir una estrella Michelin?
Home, nosaltres som econòmics i entenem les nostres preus com econòmics, no? Jo crec que, home, donem molt més del que cobrem, no? Fem un superesforç per ser competitius amb el preu. També jo crec que la zona ens ho marca, no? Perquè la gent es desplaça i vingui a casa nostra. Però, bueno, al final es tracta dels productes que gastes, de la gent que tens treballant amb tu i del que vols guanyar a final de mes, no? Dius, bueno, si jo amb això ja m'està bé, doncs tampoc fa falta cobrar més, no?
Víctor, t'agraeixo molt que ens hagi atès, que tingueu molta sort i felicitats, enhorabona per aquesta estrella, que us duri molts anys i us doni molts d'èxits.
Esperem que sí, gràcies, una forta abraçada.
A tu, a reveure, fins després. Soraya, es pot ser econòmic i tenir estrella Michelin?
Jo crec que el que ha dit aquest noi és bastant encertat, eh? Tu pots, tenint en compte el cost del producte, pots fer una carta apropiada o que els preus s'adecuïn al preu de mercat. Jo penso que sí, penso que sí. Ara, ens trobem de tot, ens trobem de tot. És difícil, eh? Si tu vols un bon producte, és igual, tu vas a plaça a comprar i saps el que valen les coses. I en aquests llocs estem parlant de restaurants que freguen l'excel·lència o que estan buscant doncs això. Llavors el producte no és el mateix tomàquet que tu i jo comprem a la botiga de la cantonada. És un tomàquet que ve directe de l'hort, que el porta el pagès, i així amb tot el producte.
Per tant, això es paga, evidentment.
Exacte.
I com us expliqueu, ara us pregunto tots dos, també a l'Albert, com us expliqueu que a Catalunya n'hi hagin 54 i al País Basc, amb tota la societat gastronòmica i tota la seva tradició culinària, n'hi hagi 2, a Madrid, que és la capital, 20, en tot Portugal 21, és a dir, com us expliqueu que aquí n'hi hagin tants? És que hi ha més inspectors o és que aquí ho fem tot millor?
Jo crec que és una qüestió de creativitat i de treball, una cosa que el poble català o els catalans tenim la genètica, i no vull dir que els altres no treballin, però nosaltres sí que som un poble avesat al treball i sobretot som molt creatius, els nostres cuiners són molt creatius.
A veure.
Sí, no, també hem tingut l'ajuda dels grans pioners com va ser el Bulli o el celler Can Roca, que ens han ensenyat molt de camí i han format molt el nostre client potencial, no? Vull dir, clar, no té res a veure fa 15 anys enrere la clientela que podem tenir ara, no? Vull dir, hi ha gent que s'ha anat formant molt més, ens ha servit de trampolí també que els grans cuiners ens han posat totes les tècniques i les maneres de treballar a l'abast de tots els joves cuiners que han anat mamant, no?, d'aquest ADN o d'aquesta manera de treballar o de fer, no?, o compartir estagers o fer estades a altres restaurants, no? Bueno, jo crec que ens agrada molt ser molt competitius i donar-ho tot i tenir ganes d'apostar i tirar endavant.
I per tancar aquesta taula rodona, en un parell de minuts, viatgem fins a Vilafant, on ja hi tenim el nostre company Toni Guerrero, amb el restaurant El Castell de Peralada. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda, exacte. El Castell de Peralada, que obté la seva primera estrella Michelin, el seu xef de cuina és en Xavier Sagristà, que juntament, naturalment, amb el seu cap de sala, Antoni Jerez, i la resta del personal, han celebrat aquest guardó. Xavier Sagristà ja tenia una estrella Michelin en el seu antic restaurant de Mas Pau, molt a prop de Vilafant, a la veïna població de Avinyonet de Puigventós.
El saludem. Xavier Sagristà, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, tornem altre cop, a aconseguir estrella?
Sí, sí, sí. Tornem a estar a la lluita diària per mantenir-la.
Per mantenir-la, perquè, clar, és aconseguir-la, això vol dir que s'ha fet la feina ben feta, però és el que parlàvem aquesta tarda amb els convidats, que és que a partir d'ara s'ha de continuar treballant amb la idea d'aconseguir una segona o només pel senzill fet de fer la feina ben feta?
Fer la feina ben feta i millorar i evolucionar tots, vull dir, perquè al fi i al cap ens dediquem a això per les ganes i l'interès que desperta en nosaltres la gastronomia i la cuina. Llavors, pues, del que es tracta és això, seguir lluitant i seguir interessant-se, evolucionant, aprenent, perquè hem que aprendre moltes coses encara, i mantenir-la. Vull dir, de fet, l'esforç el que hem de fer és per mantenir-la i superar-nos nosaltres. Després, com deia molt bé l'Albert, si ve no sé qui i et diu, pues mira, puges de categoria o puges de això, pues benvingut sigui, o sigui, no li farem el lleig, però vull dir, el nostre objectiu és més senzill, vull dir, és que la gent que ve a casa nostra, al Castell Peralada, que surti satisfeta, contenta i amb enriquits, diguem-ne, d'alguna manera, per les sensacions que hagi tingut allà.
Doncs, en tot cas, suposo que aconseguir novament una estrella deu ser motiu de noves alegries, no?, i de nous plantejaments.
Sí, sí, bueno, de fet, clar, tornar-la a tenir, dius, bueno, pues no estem tan equivocats, no?, fent el que fem, no ho fem tan malament, i llavors, bueno, és això el que dèiem, és seguir evolucionant i seguir aquesta línia que hem agafat.
Doncs, Xavier Sagristà, li agraeixo molt que ens hagi atès, ni que sigui aquest parell de minuts, i felicitats per l'estrella, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, a reveure. També agraeixo molt a l'Albert que ens hagi estat acompanyant, que ens hagi permès conèixer més sobre el Bòtic, sobre el restaurant Bòtic i els seus plantejaments. Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I que duri molt, l'estrella. Vinga, que vagi bé. Soraya Real, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molts quartos per poder anar provant.
Això ara que ens toqui la loteria. Exacte. Grossa la que sigui.
Tots aquests restaurants. I agraeixo molt també avui l'assistència i l'ajut dels companys de l'Escala, de Mataró, d'Arenys, de Badalona i de Vilafant. Ha estat avui un interactiu, sens dubte, estrellat. Sembla que el més estrellat de tots. Com els ous.